Senyors i senyores, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora de Nutrillo!
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, un programa gravat als estudis de ràdio Miquel Utrillo i a més a ràdio Maricel.
Som el Pol i la Gina i serem els encarregats de conduir el magazín d'avui.
Un magazín radiofònic és un programa de ràdio amb diverses seccions.
En el nostre cas tindrem entrevistes, tan rodones, notícies, contes...
No facis tant d'espoiler, que mola més que sigui sorpresa.
Sí, tens raó, és millor mantenir-ho en secret. Parlant de secrets, t'has assabentat?
De què?
Que l'any que ve hi haurà festa grossa.
Què vols dir?
L'any que ve és el decenni aniversari de Ràdio Miquel Utrillo i la volen liar.
Què dius tu ara? Si aquesta és la 8a edició. Què tan pato hi és amb el decenni aniversari?
A veure... Aquesta és la 8a edició del magazín, però a l'escola es va començar a fer ràdio al curs 2013-2014. L'any que ve estarem d'aniversari. I sé que volen celebrar-ho.
Com ho saps tu, tot això?
Perquè l'altre dia vaig entrar al despatx del Pau, el director, i en aquella taula tan desordenada que té, vaig veure un document que ho explicava.
Que vas fer què? Això que has fet és molt greu.
Tècnicament no he fet res dolent. L'Enric, el cap d'estudis, em va enviar a deixar el seu iPad allà i jo, així de casualitat, ho vaig veure.
Mira que bé. I tan tranquil ho deixes aquí, a la ràdio, perquè ho escolti tota l'audiència.
Bueno, ni que fos un podcast de l'Ivallanos.
Ai, Gina, no tens remei. Què, donem pas a les seccions?
Sí, que ja anem tard.
Comencem amb una de les seccions que ens ha acompanyat des de la primera edició, la secció d'entrevistes de 4+1.
En aquesta ocasió escoltarem l'entrevista que els alumnes de quart han fet el Jesús Coiners, activista mediambiental i col·laborador de l'Associació Biodiversitat Sitges. Ha parlat sobre la seva feina, sobre el medi ambient i sobre la seva afició a fotografia ocells.
Escoltem-lo.
4+1.
En Jesús Coiners Sunyer va néixer el dia de Sant Bartomeu de l'any 1991 a Sitges. Dedica el seu temps lliure a fer activisme mediambiental de l'àmbit local. És membre de l'Associació Biodiversitat Sitges i col·laborador del Centre d'Estudis del Mar. Quan feia segon de batxillerat, va fer un treball sobre ocells de Sitges, amb el que va guanyar el Premi Carbonell Gener. L'any 2018 va guanyar el Premi Trinitat Catasús, en reconeixement de la seva tasca per la conservació del patrimoni natural.
Avui el tenim a l'estudi per conèixer l'estat de la biodiversitat a Sitges. Bon dia, Jesús. Comencem amb l'entrevista.
I tant, molt bon dia a tots i totes.
Sabem que ets un activista mediambiental. Què vol dir això exactament?
Aquesta pregunta és molt bona, la veritat. Un activista mediambiental és una persona que primer de tot té una estima molt gran cap a la natura i cap a l'entorn que ens envolta i sobretot també doncs, que participa en accions de manera voluntària i sense tenir un, diguéssim, un guany econòmic darrere. És un activista ambiental, doncs és això, és la persona que dedica el seu temps lliure, el seu temps també, a vegades també en termes professionals, en la conservació i en la protecció de la natura i del nostre entorn.
Sabem que tens molts coneixements sobre els ocells a Sitges. N'hi ha algun en perill d'extinció?
Sí, n'hi ha molts. De fet, a dintre de la biodiversitat Sitges també tenim l'Eric Mozas, que és un jove que està fent també un treball de recerca molt semblant al que vaig fer jo doncs, quan estava fent el batxillerat. I l'any passat, perquè us feu una idea, va citar quasi 170 espècies en el municipi de Sitges. El municipi de Sitges si sabeu, és molt llarg en extensió. És des de les botigues, des del costat de Castelldefels, fins a l'espai natural dels Colls i Miralpeix, que toca a Sant Pere de Ribes i a Vilanova. O sigui, estem davant d'un municipi molt llarg, molt extens. I en aquest municipi doncs, hi ha diferents ecosistemes i hàbitats, i en aquests hàbitats doncs, hi ha moltes espècies d'ocells que podem trobar. I com deies, i com la pregunta, responent a la pregunta ara sí, n'hi en trobem molts que estan amenaçats i que estan en perill d'extinció. Algun, per exemple, us poso algun exemple, la gavina corsa. La gavina corsa és una espècie de les gavines que ens visiten aquí a Sitges, que la podem trobar majoritàriament tot l'any, però que aquesta està amenaçada, que només la trobem aquí al Mediterrani i a algunes parts de la costa del nord d'Àfrica, de l'Atlàntic, però és una espècie molt amenaçada, hi ha poquetes parelles. Més ocells protegits que estiguin amenaçats, també l'àguila cuabarrada, no sé si l'havíeu escoltat, però l'àguila cuabarrada tenim tres parelletes aquí a la zona del Parc del Garraf, i és una de les espècies que també està amenaçada. I per últim, també us volia explicar la història del còlit negre. El còlit negre és un ocell petit, de color negre, amb una punta blanqueta a la cua, i que viu associat a les pedreres del Garraf. Les heu vist algun cop, les pedreres, les parts de les pedreres del parc, de les muntanyes? Doncs allà es treu pedra per fer ciment i per fer altres materials. Doncs aquest ocell viu només a les pedreres i és també un ocell que a la seva distribució a Catalunya doncs està també en perill d'extinció i amenaçat.
Si ens trobem un ocell en perill, com hem d'actuar?
També és una pregunta molt interessant i que des de l'associació, des de Biodiversitat Sitges, sobretot a la primavera, ens arriben moltes fotografies d'ocells que cauen del niu o ocells ferits i ens diuen, i què hem de fer? Molta gent el primer que fa és sempre intentar alimentar-los, o sigui, donar-los aigua i menjar. Doncs això és malament, això la veritat és que no s'hauria de fer. El millor que es pot fer és amb una caixa de cartró, de sabates, ficar unes punxes perquè pugui respirar i ficar l'ocell dintre, perquè l'ocell, quan està fosc, a dintre de la caixa, està tranquil, o sigui, no s'estressa, no li crea els nervis de que ens vegi a nosaltres tot el rato. O sigui, el millor que se li pot fer és deixar-lo a una caixa a dintre i anar a la clínica Goron, que és una clínica veterinària que tenim aquí a Sitges, perquè ells s'encarreguen d'avisar el cos d'agents rurals, que són els que responsables de portar l'ocell a un centre de recuperació de fauna. Llavors doncs, li donen de menjar, el cuiden, per un cop després comprovar que està bé, doncs tornar-lo a alliberar al medi natural.
Per què vas creure necessari escriure un llibre sobre els ocells del nostre municipi?
Mira, la veritat que segurament va ser quan tenia uns 10 o 11 anys, com vosaltres, que la veritat, això m'ho han preguntat també molts cops, i no sé explicar el per què em va venir la dèria amb els ocells, o sigui, les ganes d'observar-los i de conèixer sobre les aus. Però això, amb 10 o 11 anys vaig començar a fer sortides en prismàtics, amb la bicicleta, anava pel passeig, arribava fins a Riera de Ribes, als jardins de Terramar, i allà doncs, observava els ocells, els intentava dibuixar. Els meus pares després em van comprar una guia d'observació amb totes les espècies d'ocells que hi havia aquí a Catalunya i a Espanya. I a poc a poc doncs, vaig començar a tenir moltes dades d'observacions meves que havia fet. I quan va arribar el moment de fer el treball de batxillerat, al tenir totes aquestes dades d'observacions i també després fotografies dels ocells, vaig dir, ostres, a batxillerat, que es fa un treball d'això, un treball de recerca, d'investigació, vaig dir, aprofitaré totes aquestes dades i aquestes fotografies per fer aquesta guia d'ocells. I per altra banda també perquè no hi havia cap guia d'ocells de Sitges. O sigui, si hagués hagut alguna guia, potser la veritat hagués canviat d'investigació. Però també vaig veure com una oportunitat doncs, fer una cosa nova que Sitges no tenia.
Formes part de l'associació Biodiversitat Sitges. És important conèixer la biodiversitat? Què és?
També una altra pregunta molt, molt bona. Al final la biodiversitat és tot el cúmul d'organismes vius que trobem en els diferents ecosistemes i hàbitats. És el que es diu la diversitat biològica. No sé si feu biologia vosaltres, potser, o no? Encara no, potser. Molt bé. Bueno, però en fareu i coneixereu el terme. O sigui, és el conjunt de tots aquests organismes vius i la interacció amb els diferents hàbitats. O sigui, des d'una papallona, una planta, un mosquit, o sigui, són tots els organismes vius, tant de la fauna com la flora, en els seus ecosistemes. I és molt important perquè tenir una bona biodiversitat, nosaltres també en formem part com a espècie, nosaltres, eh? O sigui, en formem part d'aquesta biodiversitat. I, com us deia, és tan important perquè tenir un bon equilibri en biodiversitat ens aporta salut i ens aporta un benestar. O sigui, tots al final estem interconnectats amb aquesta biodiversitat, o sigui, nosaltres respirem, i respirem per una producció d'oxigen que ens ho permet la vegetació, les plantes i l'arbrat, sobretot. O sigui, i ens alimentem també nosaltres, no? De peix, de carn, de vegetals, sobretot. O sigui que és un conjunt que ens fa doncs, viure i estar en harmonia amb el nostre entorn, com és Sitges en aquest cas.
Has participat en algunes iniciatives de neteja d'espais naturals. Què ens pots explicar?
Sí, això és també un repte, perquè tot i que la biodiversitat ens garanteix el que us comentava, que al final és la vida en si mateixa, nosaltres també provoquem uns problemes en el nostre entorn, com és a vegades deixar residus en els entorns no només urbans, com carrers i places, sinó també en espais naturals, com a les platges, en els boscos, això ho sabeu, no? Llavors, creem un problema dels residus que generem nosaltres i els aboquem, malauradament, els aboquem en els espais naturals. I és molt interessant participar per intentar doncs, minimitzar el problema, o sigui, per intentar superar aquesta problemàtica que és tan visible. I he participat en algunes, sobretot en neteges de platges, i és que any rere any, des de la Unió Europea, des dels països europeus, també s'ha fet un programa que es diu Clean Up Day, i que és una neteja doncs, massiva de les platges i de les cales del nostre litoral. Però també, per part de l'Ajuntament i d'altres administracions, també fan neteges a altres espais, com el bosc de Can Bruguera, o sigui, que hi ha diferents jornades i convocatòries per fer neteja i recuperació d'aquests espais naturals. O sigui, que us animo també a participar-hi.
I participa molta gent?
Sí, déu-n'hi-do. S'ha de dir que les que són més importants amb els dies, amb les dates assenyalades a l'agenda, hi participa molta més gent. Però hi ha organitzacions que també són companyes, per exemple, del Consell de Medi Ambient i companyes de relació amb el tema de l'activisme, com parlàvem, de la primera pregunta, de l'activisme, com Custòdia de Platges del Garraf, que estan a Vilanova i la Geltrú, i que quasi cada mes convoquen a gent, no?, a netejar les platges de la comarca del Garraf, una comarca que inclou Sitges. I, bueno, i allà doncs, és veritat que participa més o menys gent, o sigui, no són tan massives de persones com les assenyalades a l'agenda, que són les importants. No?
És difícil d'organitzar?
Sí, la veritat és que sí, perquè doncs s'ha de tenir una previsió, s'ha de convocar, diguéssim, la neteja o qualsevol, diguéssim, jornada activista, des de plantar, extracció d'espècies de plantes invasores, com la neteja de residus. Costa perquè també hi ha uns permisos de l'Ajuntament que hem de demanar i que també l'Ajuntament ens ajudi en quan nosaltres recollim molta brossa, doncs ens ajuda a mobilitzar aquesta brossa cap a la deixalleria. I llavors, bueno, després tot el tema de les persones i que sàpiguen ben bé què agafen, perquè hi ha moltes persones que agafen troncs i branques, o a la platja agafen algues i la planta de la Posidònia. Llavors això no és no són residus, és un material també que forma part de l'entorn. No? Llavors això també s'ha de comunicar i s'ha de saber explicar.
Quins són els espais de Sitges que més necessiten una neteja?
Molts, la veritat és que molts espais, perquè vivim en un poble que tot i que som, ara hi hem passat de 30.000 habitants, no sé si ho sabíeu, que ja som més de 30.000 habitants de Sitges, però sabeu que també que venen molts visitants a veure'ns i a gaudir del paisatge, de les platges i dels museus, de la cultura, de les festes. Tota aquesta gent que ve també, doncs, no tothom és responsable i és cívic amb això. Llavors, el que provoca doncs, és també que l'entorn també s'embruti molt més, amb més gent. O sigui, i aquí ja té respost, no? O sigui, les platges, per exemple, les platges serien un dels llocs on hi ha més residus i on més sensible és, perquè és un entorn al final natural. I ja traient els carrers, que hi ha alguns carrers que ja sabeu vosaltres que estan molt bruts, però, per exemple, a les zones, diguéssim, abans d'entrar al cor del Parc del Garraf, de les muntanyes del Garraf, doncs també són molt problemàtics. Val? O sigui, no sé si sabeu encara on hi ha un mirador a una de les urbanitzacions de Sitges, doncs allà doncs es concentra molta gent i tiren molts residus en un entorn que hi ha vegetació, que hi ha plantes i arbres. Llavors això s'ha d'intentar doncs, minimitzar i recuperar.
A l'escola estem treballant sobre els ODS i hem dut a terme diferents projectes. A la nostra classe estem treballant sobre els boscos. Què opines sobre aquestes iniciatives?
De veritat que els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, doncs és un programa que ve per part d'una organització que és internacional, o sigui, que agrupa molts països, que són les Nacions Unides, i que és molt ambiciós, perquè el programa és els ODS 2030. O sigui, que pel 2030... l'èxit i l'objectiu principal és aconseguir, no?, fer viable tots aquests objectius que ens marquem. És molt ambiciós i s'està treballant molt dur en intentar aconseguir-ho. El que passa és que anem una mica tard i segurament els propers anys, des de les administracions, vulguin una mica de pressió per intentar pues, fer-los més efectius, val? I és molt interessant el que comenteu vosaltres, que esteu treballant sobre un dels boscos, perquè també els ODS doncs, us marca també uns objectius per aconseguir doncs, alguna fita o algun resultat favorable envers el medi ambient. O sigui que tot el que ens marquem com a objectius per intentar ser més sostenibles és molt bo, la veritat.
Per acabar, et farem tres preguntes una mica més personals. Digues, el teu llibre, la teva pel·lícula i la teva cançó preferides.
Doncs mira, mireu, el meu llibre, i perquè és un dels que em va... Segurament tenia també més o menys la vostra edat i em va agradar moltíssim i li tinc un record i me l'he rellegit potser uns 4 o 5 cops i és El Hobbit, de Tolkien, de la saga del Senyor dels Anells. Doncs El Hobbit és un dels llibres que sempre tinc a la memòria i que em va agradar moltíssim. Després també una pel·lícula que em va impactar moltíssim i que també em va agradar moltíssim per la seva banda sonora és la llista de Schiller i també El pianista, que són d'una temàtica molt concreta però que són molt potents i també m'han marcat en moments de la vida. I per últim, una de les cançons preferides és la de My Way, de Frank Sinatra.
Moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Miquel Utrillo i haver-nos contestat a les nostres preguntes. Ara et deixem amb la teva cançó preferida.
Moltes gràcies a vosaltres. Abraçada.
And so I face the final curtain.
Moltes gràcies, Jesús. I moltes gràcies a la Farnés, al Pol Melís, l'Aniol, l'Adrià, l'Ona Rosés i l'Enric Canalda.
Tu sabies que a Sitges hi havia tantes espècies d'ocells?
La veritat, no. No en tenia ni idea. He après moltíssimes coses en aquesta entrevista.
Jo també.
Canviem de tema. Les classes de 5è han estat fent un projecte relacionat amb la tecnologia. Han acabat el projecte realitzant petites taules rodones. Pol, tu tens mòbil?
No, però m'agradaria.
Ja, a mi també. Però ja saps qui no és recomanable que en tinguem. Durant els propers minuts podrem escoltar el debat que han preparat molt els de 5è a partir de la pregunta: han de tenir mòbil els menors de 12 anys?
Endavant en la secció de debats tecnològics.
Debat tecnològic.
Benvinguts un altre cop a la secció de debats tecnològics. Avui ens acompanyen la Joana, l'Emma, l'Abril, la Isi, l'Àlex, el Nil i la Júlia. És recomanable que els nens i nenes tinguin mòbil abans de començar l'institut? Els nostres nens i nenes de 5è ens donaran les seves opinions. Però abans, deixeu-me dir que gairebé la meitat dels infants entre 8 i 11 anys de Barcelona tenen mòbil. La dada és una enquesta feta pel propi Ajuntament. Estarem tots d'acord que cada cop comença més aviat la vida digital dels nostres infants i el primer mòbil s'acostuma a adquirir per inèrcia social més que per necessitat. Avui els nostres alumnes ens donaran la seva opinió. Endavant.
Hola, sóc l'Àlex i estic a favor de que els nens d'11 o 12 anys tinguin mòbil perquè crec que és molt més segur que un nen vagi, o un nen o nena vagi pel carrer amb un mòbil perquè si té alguna una urgència o li passa alguna cosa pot trucar als seus pares o a la policia o a qui necessiti. I vull recalcar que no només serveix per quan vas pel carrer sinó que si estàs a casa sol doncs pots enviar un missatge o trucar i preguntar als teus pares quan tornaran o el que vulguis. En conclusió, crec que és molt més segur que un nen d'11 anys tingui mòbil que no.
Molt bé. I el Nil, què opina?
Hola, jo sóc el Nil i estic a favor de que els nens i nenes d'11 o 12 anys tinguin mòbil. El meu argument és que tu amb el mòbil pots socialitzar-te millor amb gent que està a l'altra punta del món sense moure't i és molt més còmode perquè no fa falta que viatgis a ningú lloc.
Això és cert. Molt bé, seguim amb aquest costat. La Júlia?
Hola, sota el meu punt de vista crec que és millor tenir mòbil perquè gràcies a unes aplicacions els nens i nenes poden tenir un aprenentatge més diari. Per una banda, poden aprendre sols sense que ningú estigui al seu costat recordant-li sempre el mateix. Un exemple seria que una de les aplicacions són Potomatch, Anatomy Learning, Duolingo Kids i Smarty, que et poden ajudar en el teu aprenentatge diari.
És a dir, que tu defenses la postura del mòbil com una eina d'aprenentatge, no? També?
Sí.
Molt bé. I la Isi?
Hola. Jo defenso que abans dels 11 anys es pot tenir mòbil. Per una banda, amb una sèrie d'aplicacions on el responsable del nen o nena pot veure la seva ubicació, el temps que està amb el mòbil o el que busca. Aquestes aplicacions són el Family Link, el Custodio, el KidLogger, el KidPlace i el Family Time.
Molt bé. I veig que per aquesta banda veig unes cares que no estan gaire d'acord. Aviam.
Hola, sóc l'Abril i la meva opinió és que els nens menors d'11 anys no haurien de tenir mòbil, ja que no controlen el temps. Poden estar hores i hores al mòbil i per a ells o elles són mitja hora. També, si tenen un ús excessiu, poden arribar a tindre addicció. I per una altra banda, si cada dia estan jugant, no saben distingir la vida real de la falsa.
Ah, és cert, aquest argument és important a tenir-lo en compte. Joana?
Per una banda, els mòbils reprodueixen unes zones de radiació que fan tindre una pitjor salut. I per altra banda, l'OMS classifica l'ús dels mòbils perjudicials per les seves radiacions. En conclusió, és millor tindre el mòbil quan ets més gran perquè les radiacions siguin més fluixes.
Uh-huh. Molt bé. Emma?
Jo també estic en contra de que els nens i nenes tinguin el mòbil d'abans dels 11 anys i sota la meva opinió, tot i que no hi ha una edat mínima per tindre mòbil, la gran majoria d'experts en aquest tema diuen que a partir dels 12-13 anys poden entendre la responsabilitat que comporta tindre un. Per altra banda, si estàs amb el mòbil sols estar quiet. Això fa que si estàs molt de temps quiet amb el mòbil, pot ser que tinguis obesitat o bé que et fiquis una miqueta gras. L'obesitat et porta problemes de salut com la diabetis, problemes vasculars i cardíacs. A més, pots relacionar-te pitjor per tindre un, perquè el 50% de nens i nenes es queda a casa tancat amb el mòbil en comptes d'estar amb els amics jugant. En conclusió, que creiem que no és bo tindre mòbil en aquesta edat per tot això que hem dit entre les tres.
Molt bé. Doncs veig moltes mans aixecades per aquí. Nil, què volies dir?
És cert el que ha dit la Emma, però tu amb la tele o amb l'ordinador o amb qualsevol aparell també pots tindre obesitat o tot el que ha dit ella, no fa falta que sigui només amb el mòbil.
És cert, qualsevol activitat que fem de manera sedentària pot provocar tots aquests efectes, però ella suposo que vol dir que el mòbil és una d'aquestes eines que ens pot ajudar, no? O que ens atrapa més. Molt bé, digues, contesta tu, Emma, si vols.
Bueno, no anava a dir res del que ha dit el Nil ara, però vaig a dir una cosa de que ha dit la Júlia, que ha dit que hi ha diverses aplicacions que serveixen per tipus eines de treball. Llavors, nosaltres creiem que l'ordinador o l'iPad, per exemple, o la tablet, poden servir per fer Duolingo Kids i totes les aplicacions que ha dit la Júlia.
Que no cal que sigui un mòbil, no? Que pot ser qualsevol altre dispositiu.
Sí.
Molt bé. I la Júlia?
Que tal com ha dit l'Abril, que és cert que poden passar moltes hores amb el mòbil i tot això, però també com ha dit l'Aïs, sí que hi ha unes aplicacions, com per exemple el Family Link, que el teu pare o mare pot estar vigilant-te i si veu que estàs fent alguna cosa inapropiat o que estàs moltes hores i et pot bloquejar o et pot posar un temps en concret i llavors s'apagaria i ja no podria jugar més. O...
Molt bé. Abril?
Això que ha dit l'Aïssi, de que hi ha aplicacions que controlen el mòbil, sí que és veritat, però hi ha gent que no li instal·la les aplicacions als seus fills perquè a vegades ni saben que existeixen.
Això és cert, que si tothom féssim un bon ús de totes les coses, de les eines, de les xarxes socials, segurament els problemes pràcticament no existirien, no? Tu el que defenses és que és cert, però que no tothom fa aquest ús responsable, no? Les famílies. Molt bé, i la Joana vol afegir alguna cosa?
Doncs jo tinc un altre argument i és que existeix el ciberbullying, que és bullying que et fan per xarxes socials o per WhatsApp, Skype i aquestes aplicacions.
Perquè vosaltres enteneu el mòbil sempre amb xarxes socials?
Sí.
Sí, no, us agradaria tenir un mòbil o acceptaríeu un mòbil que només poguéssiu trucar a les vostres famílies si tinguéssiu algun impediment?
Sí.
O...
No.
Veig cares.
No molt.
No molt, oi? Mm. O sigui, veieu el mòbil com una eina també per jugar, per tenir xarxes socials. Sí. Això ho tenim clar, no?
Sí.
Va. Digues, Emma.
Que també com... Ai, se m'ha oblidat.
Val, cap problema. L'Àlex, i acabem, perquè crec que teniu moltes ganes de defensar aquests arguments, però per acabar, Àlex?
Que, com bé ha dit la Joana, sí que és molt... és probable que et facin ciberbullying, però gràcies a les aplicacions que ha dit la ICI podries fer que el teu nen no tingui redes socials i llavors, si no tens redes socials, no li poden fer ciberbullying. I a sobre, a 2022, que és quan nosaltres tenim 11 o 12 anys, els casos que més han hagut han sigut de 20 a 30 anys que han sofrit ciberbullying. I, bueno, pues a 2022 les persones que menys ho han sofrit han sigut de 11 o 12.
Ho han patit menys els nens. Bé, jo una mica per tancar el que heu debatut, i crec que ho heu fet molt bé, volia comentar només un text que van redactar un grup de mestres experts en tecnologia de diferents països europeus que deia: pel que fa a l'edat recomanada per tenir mòbil propi, no s'aconsella que sigui abans dels 12 anys i és millor després d'acabar el primer trimestre de primer d'ESO. Això permetrà veure el seu rendiment acadèmic sense interferència del mòbil. Em va semblar com molt interessant. Deia, pot ser un regal per les vacances de Nadal. Sí, com sigui, es recomana que es faci una introducció progressiva, que això a vegades ens oblidem, per la persona adulta, i cal preservar els joves del seu ús mentre es facin els deures. M'agradaria que ens quedéssim amb això sense menysprear els arguments que ha fet el grup que opina que també és bo, perquè crec que ho han defensat també prou bé. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
Adéu.
Moltes gràcies, companys de cinquè. Després d'aquesta taula rodona, m'han tret una mica de gana. Què et sembla si fem un break?
Sí, i mentre tu i jo descansem, escoltem una recomanació culinària per part dels alumnes de tercer. Ells ens porten la secció més dolça, la secció de receptes saludables.
La recepta saludable. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con
frijoles. Carne con frijoles. La recepta d'avui és macedònia. Estil de cuina.
Un bol gran, un ganivet de cuina, una cullera, fusta de tallar, exprimidora.
Ingredients.
Frita de temporada, un plàtan, quatre maduixes, dos kiwis, tres taronges de suc, una pera, raïm i nabius.
Passos a seguits.
Pelar i tallar la fruita a daus petits.
Posar la fruita al bol.
Tallar les taronges per la meitat i fer un suc amb l'exprimidora.
Acompanyament opcional. Podem menjar-nos la macedònia acompanyada d'una bola de gelat, d'un flandó o bé menjar-la sola.
Bon profit! Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a lola. Hope she there sola. Hope she there sola. Guacamole. Guacamole, sí señor.
I de recomanació culinària a recomanació literària.
Una altra de les seccions que sempre ens ha acompanyat a l'hora de l'Autrillo és la secció de llibres de la Marta Sánchez.
La Marta és la responsable de la Biblioteca Santiago Rusiñol i en sap un munt de llibres.
I de contes, perquè de tant en tant ve a l'escola i ens explica uns contes preciosos.
Què? Escoltem la seva secció?
La Marta ens recomana.
Doncs comencem una nova recomanació des de les biblioteques de Sitges. Sempre ens agrada molt venir aquí, portar llibres per recomanar, perquè els llegiu i perquè els disfruteu moltíssim. I començarem amb una recomanació pels més petits de la casa, però que és una recomanació per compartir amb els pares i mares, amb avis, amb tiets i tietes. I es diu El llibre de la xocolata. És un llibre molt dolç, escrit pel Salvador Comelles, un llibre, com dèiem, molt dolç i molt llaminer, però a més hi ha pàgines on si gratem amb el dit fins i tot podrem olorar la xocolata, aquesta oloreta dolça, amb un toc de vainilla. En aquest llibre tan especial ens explica un conte sobre xocolata. Hi ha endevinalles també relacionades amb aquest producte. La història d'on ve la xocolata, com es fa. Hi ha cançons, poemes, paraules relacionades, receptes, és clar, per poder fer cosetes ben bones, no?, amb la xocolata. Tenim jocs i al final també hi ha testimonis de diferents edats que ens expliquen què senten per la xocolata, si els agrada, si no, si és el seu menjar preferit, la seva llaminadura. I després també hi ha, molt interessant, recomanacions de pel·lícules, de contes, de museus a Barcelona relacionats amb la xocolata i també de fàbriques, com aquesta de, tan coneguda de Charlie, la fàbrica de xocolata, doncs fàbriques de xocolata que tenim ben a prop de casa i, per tant, és una proposta que només amb un producte tenim tota aquesta varietat de coses que us hem explicat. Per tant, pels petitons i per la família. Pels mitjans us hem portat un llibre que es titula Cartes de l'Esquirol a la Formiga. És de Tun Telegen i il·lustrat per Axel Scheffler. Són noms estranys, però són importants com a escriptors i com a il·lustrador. Per tant, els dic perquè hem fet aquest llibre tan bonic. Està editat per una editorial que es diu Blacky Books, que fa uns llibres molt, molt, molt macos. És un cant a la comunicació, a expressar-nos, a parlar amb els amics de com ens sentim, si estem contents, si estem tristos. I els protagonistes, com diu el títol, són un esquirol, una formiga, però també molts altres animals que això, s'escriuen cartes. El vent és el carter, que va portant les cartes amunt i avall. És un llibre molt poètic, amb un toc d'humor, amb ironia, amb aquests dibuixos tan bonics. L'autor ens diu d'ell mateix, a veure si ho trobo per aquí... Sí, ens diu que viu a Amsterdam, que li agrada molt llegir, explica històries i li agraden molt els pastissos grossos i amb molt de sucre. I es va començar a inventar històries sobre animals per explicar-les a la seva filla abans d'anar a dormir. I la filla va créixer, però hi va decidir escriure-les. I uns d'aquests contes, doncs, és aquest, ple de cartes i ple de poesia, també. I per acabar, pels més grans, tenim tot un clàssic, el Bruixot 2. Segurament us sona la història d'aquesta noia, la Dorothy, que un dia li passa una cosa fantàstica, molt màgica, i es troba seguint un camí de rajoles grogues per anar a Ciutat Maragda, a trobar-se amb aquest Bruixot 2. I pel camí es troba amb un lleó que no és gens valent, amb un home de llauna que no té cor, i amb un espantaocells que no té gaire intel·ligència. I bé, doncs tots tres volen també anar a veure aquest bruixot perquè els hi arregli aquests problemes. Pel camí es trobaran amb altres personatges i per tant serà tota una aventura. D'aquest llibre, que es va escriure l'any 1900, se n'han fet pel·lícules, musicals, obres de teatre, i en aquesta edició que tenim a la biblioteca les il·lustracions molt, molt, molt boniques són d'Ivan Berranechea, i us convido a venir a la biblioteca i a donar-li una ullada perquè realment les il·lustracions ens faran viatjar a aquest fantàstic món 2. Doncs espero que us agradin molt aquestes propostes i que les disfruteu.
Moltes gràcies, Marta. Ens anotem bé aquestes recomanacions. Pol, què toca ara?
Doncs la cosa continua estant relacionada amb els contes. A la secció de Hi havia una vegada, avui uns quants alumnes de quart ens explicaran la història d'un ratolí que...
Xxxt! Deixa que sigui sorpresa. Els nens i nenes de quart, en petits grups, han preparat diferents contes. A part de narrar-los, també hi han posat efectes especials. Us sembla que n'escoltem un?
Endavant en la secció de Hi havia una vegada.
Hi havia una vegada.
Hi havia una vegada un ratolí que vivia en un poble al costat del riu, a prop de les muntanyes. Al poble hi vivia força gent i s'acumulava la brossa. Els ratolins campaven al seu aire. Un dia, un nen plorava desconsolat a la seva habitació. Tenia molta gana i no tenia res per esmorzar. Un ratolí s'havia pres la seva llet. El plor del nen va entristir el ratolí.
No ploris! Sé on trobar més llet! Vaig a buscar-ne!
El ratolí va anar fins a una granja propera que coneixia bé.
Senyora cabra, em podries donar llet per esmorzar per un nen que té gana?
Llavors la cabra va contestar.
M'agradaria molt i te'n donaria, però abans de res necessito que em portis herba per menjar.
El ratolí i la cabra van acostar-se al camp que hi havia a prop de la granja.
Senyor camp, necessitem llet per un nen que té gana.
I la cabra va afegir.
Em podries una herba perquè pastures?
Jo encantat, et donaria tota l'herba que vulguessis, però...
Quin problema hi ha?
Abans necessito aigua per regar-me, no veieu que sé que estic?
Va dir el camp.
El ratolí va tornar al poble i es va dirigir cap a la plaça, on hi havia una font. A la font! Necessito aigua pel camp!
Ai, quin greu! Però durant la guerra em van fer malbé i perdo aigua. Jo te'n donaria encantada, però abans m'hauries de penyar.
Doncs he d'avisar un paleta!
El ratolí va anar casa per casa buscant un paleta que l'ajudés.
Què necessites, ratolí?
Va dir el paleta.
Necessito aigua de la font de la plaça, però no funciona. Necessitaria arreglar-la.
Arreglar la font no és una feina complicada i la faré encantat, però d'on traurem les pedres que necessitem per fer-ho?
El ratolí va pensar que les pedres sortien de la muntanya i va decidir anar-hi. Quan hi va arribar es va trobar els vessants pelats i les reres seques. Els especuladors s'havien endut tots els arbres. Llavors va dir...
Muntanya, vinc aquí perquè hi ha un nen que no té llet per esmorzar. Si m'ajudes, quan el nen sigui gran, plantarà pins, roures i castanyers. La pluja tornarà a fer córrer els rierols i regarà la vall.
D'aquesta manera, el ratolí va convèncer la muntanya i ella li va donar les pedres que el paleta necessitava.
picaràs i ratolí en un tres i no res, tindràs la font arreglada.
I la font va recuperar l'aigua.
Moltes gràcies, ratolí. Agafa tanta aigua com necessitis pel camp.
Amb aquella aigua, el camp verdun estava ben verd.
Quin goig que faig, cabra, ara ja pots pasturar tant com vulguis.
I la cabra va dir...
Que bé, ratolí, jo i la resta de bestiars et donarem tanta llet que fins i tot la gent del poble s'hi podrà banyar i el nen ja no passarà gana.
Ah, moltes gràcies! I així va ser quan va fer gran el nen, va complir el compromís que havia adquirit el ratolí, els cerres van provar normalment els vessants de la muntanya, van tornar-hi els animals del bosc, la terra es devingué fertil altre cop i la muntanya va recuperar la seva esplendor. Tararí, tararí, s'ha acabat el conte del ratolí.
Doncs Gina, estem a punt d'acabar.
Sí, ens queda només una secció. Una secció entre divertida i interessant. Els alumnes de 6è, els més grans de l'escola, han preparat un programa de notícies extravagants.
Extravagant? Què vol dir extravagant?
Sí, extravagant és alguna cosa que està fora de sentit comú, que és estranya, curiosa...
Ah, d'acord. O sigui que els de 6è ens explicaran notícies ara, oi?
Això mateix.
Doncs escoltem-los.
Notícies estranyes.
Bon dia. Comencem les notícies extravagants de l'Utrillo. Avui ens acompanyen la Maria, el Xavi, l'Èric, l'Elsa i l'Ignasi. Començarem amb una notícia bastant interessant sobre un animal que li agraden molt els coixins. Ens la pots explicar, sisplau, Xavi?
Sí. Humprey és un porc addicte als coixins amb un cert semblant amb un gos. Humprey és un bebè amb apenas 11 mesos i ell adora jugar amb els coixins que troba al menjador.
Molt bé, un porc a casa. Us imagineu vosaltres convivint amb un porc?
No.
No el tindríeu com animal de companyia a casa?
Sí.
La resta?
No. Al jardí.
Al jardí.
A lo millor.
Per tant, no deixaríeu que dormís amb vosaltres al llit?
No.
Jo sí.
I què en penseu, això, de que aquest gos actuï, aquest porc actuï com un gos?
No sé.
Maria?
No sé. És una mica estrany que un porc actuï com un gos.
Creieu que han estat els amos que l'han ensenyat a actuar com un gos o que el propi porc ha estat capaç d'actuar com un gos? Perquè això no ho comentaves, però deia que tenia un company que era un gos i que llavors a partir d'aquí va començar a actuar una miqueta semblant.
Jo crec que és per al seu company, que el gos, que ha començat a fer els mateixos comportaments que ell i s'ha pensat que és de la mateixa raça.
Molt bé, és a dir, ha anat seguint els passos. Perfecte. Doncs deixant els animals de banda, ens anem cap a una notícia que ens porta l'Èric. Sisplau, ens podries llegir quin és el seu titular?
Un home va fingir la seva mort per veure qui aniria al seu funeral.
Explica'ns una mica.
Un home de 60 anys que es diu Baltasar Lemos, a Brasil, va fingir la seva mort per veure qui aniria al seu funeral. L'home va començar la seva peculiar mort per publicant una foto seva a l'hospital assegurant que havia d'ingressar per un problema de salut.
Penseu que va tenir una bona idea aquest home?
No.
Més o menys.
Què vol dir això de més o menys?
Perquè potser tenia algunes rivalitats amb la seva família i volia veure si li volien de veritat a lo millor és una curiositat que volia descobrir.
Penso el mateix que l'Ignasi.
I tu, Maria?
Que és una mica estrany, però si la gent, per exemple, no crec que l'home després ja no parles amb ningú ni fes res, llavors seria una mica estrany després que la gent li veiés viu. Llavors ja el seu funeral de veritat no aniria a ningú.
Clar, és que en aquesta notícia ens explicaven que un cop la gent arribava al tanatori, al funeral, se n'adonaven que estava viu i llavors molts dels amics es van enfadar amb ell. Si haguéssiu estat vosaltres els amics o les amigues, com haguéssiu reaccionat?
Jo m'hagués enfadat bastant perquè m'hagués posat molt trista per la persona que suposadament s'hagués mort.
Jo estic d'acord.
També amb l'Elsa. Algú...
Jo també.
Sí, perquè si et preocupes d'una persona i a sobre t'està fent com una broma.
Llavors haguéssiu deixat de ser amics d'aquest home?
No.
Sí. A veure, jo no.
Jo però... sí.
Jo no.
Tant com deixar de ser amics, no, però una mica enfadat sí que estaria.
Molt bé, intentaríem que s'us passés, llavors. Molt bé. Següent notícia, que és una notícia que ens porten l'Ignasi i l'Elsa. Ens podríeu llegir quin és el seu titular i explicar-nos una miqueta de què tracta?
Vale, és una persona que es diu Masemusa Asaya, que és un agricultor holandès de 67 anys, que és l'home amb més esposes, fills i nets de la història. Té 12 esposes, 102 fills i 568 nets.
Aquest home es va casar amb la seva primera dona el 1971, als 16 anys, i va seguir tenint dones fins a les 12. Com el seu pare només va tenir dos fills, ell ha tingut més de 100 fills perquè el seu cognom seguís...
No es perdés.
No es perdés, exacte.
Molt bé, és a dir, va arribar a tenir 12 esposa, 12 dones.
Sí.
I quants fills has comentat?
Més de 100, 102.
102 fills. A l'escoltar aquesta notícia, què és el primer que us passa pel cap?
Que està mal del cap.
És que... Està malament del cap.
Bueno, també una curiositat és que el seu fill gran és 21 anys més gran que la seva dona més jove.
Uau, al·lucinant. Què en penseu, Xavi?
No sé.
A mi no em sembla normal que tingui 12 esposes
i 102 fills.
Clar, és que poseu-vos en el lloc de que potser sou vosaltres un dels fills i teniu 101 germans.
Ja jo no me'n recordaria dels noms.
I els nets, que són 568... Encara pitjor.
Però en cada dona ha tingut més o menys 8 fills. És molt estrany.
I com penseu que deu ser un dinar de família?
Al terra. Sense taula perquè no caben.
S'han portat tot el supermercat.
Clar, clar. I després, com deuen actuar les dones? Perquè estem parlant de que s'ha casat, ha tingut 12 parelles.
També diu... A la notícia que la meitat més o menys ja s'ha anat amb els fills perquè era impossible, o sigui, mantenir-los a tots, llavors se'n van anar.
Les dones van marxar amb els fills i llavors ella es va quedar amb uns
altres
fills
sí.
I amb altres dones. Per tant, no està tota la família unida.
No.
Deu ser una mica un guirigall, o on deuen viure?
Sí, com no sigui
una mansió.
Una casa de la reina d'Inglaterra.
Viuen en diferents cases.
Sí, és, bueno, és com...
Cabanyes, no?
Sí.
A la imatge es poden veure uns quants fills i unes quantes filles.
Tenen...
I diferents vivendes.
Sí.
On es...
Tenen com un poble per ells, no? Sembla.
El cognom segur que no l'han perdut. Això està clar. Molt bé, acabem amb la notícia de la Maria. De què tracta la teva notícia?
D'un nen que va destrossar la seva casa perquè li van castigar.
El van castigar i per què el van castigar?
No diu per què li van castigar, però al nen li van castigar sense mòbil per algo que ha fet i el nen com a venganza va destrossar la seva casa.
Vosaltres, si us traguessin el telèfon, com reaccionaríeu? Què és el que faríeu?
Normal.
Jo res. Per exemple, ahir vaig anar a un sopar i estava deixant el mòbil un moment, me'l van treure i no va passar res.
Què li faig si me'l treuen el mòbil? No és que estaré a casa.
Fas una altra cosa i ja està.
I a sobre no és meu, el paguen ells el mòbil.
I llavors què en penseu de la reacció d'aquest nen, de que li treguin el telèfon i destrossi la casa?
És molt excessiva.
Està molt mimat, no? Molt mimat.
Llavors, clar, està molt mimat, s'ha passat, però si li van treure el telèfon per X motius, llavors ara que ha destrossat la casa, quina conseqüència li posaríeu a aquest nen?
Jo li mandaria un internat.
Jo també.
Malcriat.
Que dormís al jardí.
Que dormís al jardí, però què solucionaries? Només.
A l'orfanato.
A un internat?
Sí. Jo no. Jo que dormís al jardí. Perquè si no valora la casa que té, pues que tampoc la tingui.
Però és que no té casa.
Que sí que té.
Ja no té.
Bueno, més o menys. Pensem que no l'haurà cremat.
El millor, qui sap.
Però té una mica de lògica això que dius, que dormi al jardí perquè com a conseqüència de dir ei, tu t'has carregat casa teva, doncs ara no tens un espai on poder viure dignament. Elsa, tu què faries?
Jo, la veritat, crec que el mateix perquè és molt difícil, la situació de m'has destrossat la casa, quina conseqüència tens? Perquè sí, és una... O sigui, el que li van fer de conseqüència, que era treure el mòbil, no era greu, per una cosa així, doncs no m'imagino el que faria.
És que ens n'adonem que posar unes conseqüències no és gens fàcil. Ho veieu?
Però
depèn quines coses l'agradin, li treuria tot el que l'agradessi.
Clar, li pots treure el mòbil fins als 18 anys.
Per suposat que no tindria més telèfon mòbil.
No. O sense tele, sense res, perquè...
Molt bé. Bueno, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per presentar-nos aquestes notícies tan interessants. Seguim un altre dia i fins aviat.
Adéu.
Sí que han estat estranyes, sí, les notícies.
Ni que ho diguis, res a veure amb les notícies de l'escola que cada setmana s'emeten a Ràdio Maricel.
Clar, aquí ja són notícies d'actualitat i serveixen per estar al dia del que fem a l'escola.
Pol, això ja està, com t'has sentit?
Doncs ara estic força cansat. Fer de conductor d'un programa de ràdio no és gens senzill,
Gens ni mica. Jo en alguns moments m'he posat una mica nerviosa, Sobretot al principi.
Jo també, tot i que estem acostumats a parlar per la ràdio, això és diferent.
Ja, costa més.
Bé, toca dir adéu. Esperem que el programa us hagi agradat.
Ens tornem a trobar passada la Setmana Santa amb un nou capítol de l'Hora de l'Utrillo.
I recordeu, Utrillo mola! But don't